directe amb l'alcaldessa, en directe a Cugat Ràdio i també a Cugat TV.
Bon dia, benvinguts a Línia Directa amb l'alcaldessa, el programa mensual en què tractem diversos temes d'actualitat amb Mercè Conesa, que ja ens acompanya a les instal·lacions de Cugat.cat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Abans d'acabar l'any 2015 va haver-hi el tradicional berenar amb la premsa i es van tractar diversos temes d'actualitat que m'agradaria repassar ara amb vostè. Un dels aspectes en els quals va fer especial incidència van ser les obres i projectes pendents que hi ha a la ciutat i m'agradaria tractar aquests aspectes. Una d'elles és l'inici de la construcció del pavelló de la Guinardera. Quan es col·locarà la primera pedra i quan aquesta instal·lació esportiva estarà ja a disposició dels clubs de la nostra ciutat?
A veure, fa aquesta setmana mateix hi va haver el Consell Municipal d'Esports on el regidor va poder explicar les inversions en matèria esportiva, que aquest mandat seran unes inversions importants. En aquest moment ja tenim empresa i per tant aquesta empresa està ultimant els últims detalls del projecte. Crec que recordar que vaig explicar que el que havíem fet és optimitzar aquest projecte per fer-lo més eficaç, eficient i possibilitar més competició a dins un pavelló d'aquestes característiques. Serà un gran pavelló i nosaltres estem disposats a començar aquesta obra en aquest primer trimestre de l'any. Per tant, a punt de signar ja amb l'empresa perquè pugui fer el replantejament i l'inici de les obres. Per nosaltres aquesta és una obra important que ha d'estar acabada en un període de 18 mesos.
Per tant, estaríem parlant ja del 2017.
Sí, del 2017 podríem comptar ja en ple funcionament d'aquest pavelló.
Un altre dels aspectes que hi ha sobre la taula és el futur del Leonardo da Vinci.
Sí.
S'han de licitar les obres, ja hi ha govern de la Generalitat.
Sí.
No sé si això desencallarà ja finalment aquest projecte.
Bueno, confiem que sí, entenem que el projecte està dins les prioritats d'inversió del govern, així ens ho va comprometre la consellera sortint i així també tenim el compromís de la consellera entrant, que coneix molt bé Sant Cugat, que de fet va estar el mes de desembre a Sant Cugat en una reunió conjuntament amb l'Ajuntament i pensem que aquest projecte és un dels que tiraran endavant també aquesta legislatura perquè és absolutament necessari i imprescindible.
Per quin curs estaria ja en funcionament aquest Leonardo da Vinci?
Bueno, nosaltres calculem que el curs, 17 estaria en funcionament, 17-18.
Tenint en compte que s'ha constituït ja el govern, quina demanda fa el Departament d'Ensenyament, tenint en compte que hi ha la nova consellera? Hi ha altres qüestions pendents que necessiti la ciutat?
Sí, nosaltres a la nova consellera li plantejarem una nova escola de primària. Nosaltres considerem que, atesa la natalitat de la nostra ciutat, atesa les necessitats, tenim clarament una necessitat, una demanda d'una nova escola de primària. Aquesta nova escola de primària hauria d'anar ubicada en els nous barris, ja sigui a la zona de Can Mates o Volpelleres. La nostra proposta és que se situï a l'àrea de Volpelleres. Per quin motiu? Perquè nosaltres pensem que els veïns i veïnes de Can Mates tenen a l'entorn tres escoles molt potents, molt importants, que són la mateixa del Turó de Can Mates, però també la Ciutat d'Alba i l'Escola Catalunya. Mentre que en la zona de Volpelleres, de proximitat tindrien l'Olivera, el Pins del Vallès, si ho considerem, però és una escola que de seguida queda demanada per tota la zona de Collfabà i per tant creiem que en aquesta zona ens és necessària una nova escola de primària. Per tant, és una de les peticions que ja li posem a sobre la taula a la nova consellera Meritxell Ruiz.
Hi hauria educació especial en aquesta escola?
Hi haurà educació especial, però l'educació especial nosaltres tenim diversos sistemes per enfocar-la. Un sistema és d'escola inclusiva, que això en molts casos està funcionant ja en algunes escoles de la ciutat de Sant Cugat, però l'altra és realment una escola d'educació especial per a aquells nens que no tenen ni l'oportunitat per les dificultats pròpies de la seva idiosincràsia d'assolir o assistir a una escola inclusiva. En aquesta línia nosaltres apostarem per una escola també d'educació especial i en aquest moment recordin que teníem una possibilitat que era un terreny al costat de l'escola del Turó de Can Mates i estem avaluant en aquest moment altres possibilitats conjuntes amb alguna entitat de Sant Cugat.
Com per exemple?
Estem parlant i posant sobre la taula diversos temes que anunciarem molt properament.
En el berenar amb la premsa de Nadal, en què va tractar diversos temes, també va fer especial èmfasi en la conservació i la dinamització del monestir amb la constitució del comissionat del Reial Monestir. Com està la constitució d'aquest comissionat i quan començarem a veure accions i resultats de la feina que tirin davant?
Molt bé. Bueno, en primer lloc, el primer que tenim és una trobada amb el bisbat. Aquesta trobada es produirà la setmana vinent. Aquesta trobada amb el bisbat ha de permetre clarificar les posicions en relació a la propietat. Crec que estem en el bon camí, hem començat a tenir una sèrie de converses que són productives i pensem que podrem, doncs, per tant, anunciar un bon acord amb el bisbat. D'aquesta manera, jo crec que pacifiquem d'una banda el tema de la titularitat, on des de l'Ajuntament, com saben, hem reivindicat que aquesta titularitat és del municipi, mentre que, doncs, el bisbat pot tenir a l'ús els espais en els que hi fa, doncs, l'activitat pastoral. En aquesta línia estem treballant i, per tant, crec que podrem arribar a un anunci d'un bon acord i, per tant, a fer la inscripció corresponent com pertoca. I un cop tenim i tinguem assolit aquest acord, que, com dic, l'entrevista amb el bisbe es produirà aquesta propera setmana, ja podem començar a constituir el que és la recuperació de la comissió gestora del monestir. Aquesta comissió, aquest espai de trobada, ha de permetre que les diferents institucions que estan implicades en la gestió del monestir de Sant Cugat puguin posar-se d'acord i es recuperi també aquest lideratge de la preservació i protecció de l'entorn del monestir. En aquesta línia, d'una banda, Generalitat haurà de fer una aposta clara per aquest monument. Nosaltres reclamem en aquest punt el paper de la Generalitat, que ha estat poc present en els darrers anys. Com a Ajuntament ens hi implicarem fort també, no tinc cap mena de dubte que des de la parròquia també hi seran presents, i nosaltres convidarem a la Diputació de Barcelona, que a través de l'ESPAL, que és el Servei de Protecció del Patrimoni Local, pugui també incorporar-se en acompanyar l'Ajuntament en la gestió d'aquest monument.
Entenc que en aquest acord que hi hauria amb el bisbat, en què estan treballant, l'Ajuntament mantindria la titularitat del monestir.
Sí.
I l'ús de l'espai per a cerimònies fins ara.
Exacte.
Per tant, es clarificaria la situació, aquesta polèmica que va haver-hi en el seu moment.
Exacte. Pacificaríem la polèmica.
Per tant, està a punt de caure aquest acord.
Sí, efectivament.
I la col·laboració de la Diputació, també ara hi ha fet referència, seria donar diners per millorar l'entorn, obres, per on aniria la col·laboració de la Diputació?
En aquest moment, el primer que s'ha de fer és el moment que es reuneixi i es constitueixi aquesta comissió gestora, el que s'ha de fer és convidar a la Diputació, com deia, a través del Servei de Patrimoni Local, perquè puguin incorporar-se. La Diputació pot col·laborar de moltes maneres, d'una banda redactant els projectes de millora que siguin necessaris, i d'altra banda a través d'una aportació econòmica. Però primer de tot el que s'ha de fer és seure en una taula totes les administracions que poden col·laborar. En aquesta línia, justament el Servei de Protecció del Patrimoni de la Diputació de Barcelona està treballant amb moltíssims ajuntaments, ajudant-los a restaurar patrimoni d'interès, ajudant-los a tirar endavant els projectes, i per tant hem de concretar encara.
Un altre dels projectes per aquest any era continuar millorant el centre de la ciutat, i una de les obres que està pendent és l'edificació d'habitatge públic i també de locals comercials a l'antiga benzinera de Rius i Taulet.
Sí.
Se'ns va anunciar que les obres començarien al gener. No sé si estan ja a punt de començar, perquè a més això implicarà molèsties o talls de trànsit en aquesta avinguda central de la ciutat.
El contracte amb l'empresa està signat. Veurem moviments perquè l'empresa posa la disponibilitat dels equips, i per tant començarem a veure moviments aquestes setmanes, si no els estem veient ja. De fet, primer entraran amb el que és el solar, les casetes d'obres, i començarem a veure com avança aquesta obra. Això ja no té camí enrere, veurem una realitat en els propers 12-18 mesos, i el que sí és haurem de acurar molt les solucions de mobilitat i de trànsit, perquè evidentment hi haurà una afectació, perquè és una peça molt central.
Per quan aquestes afectacions?
En aquestes properes setmanes estan previstes ja alguna afectació d'un carril dels carrers de o Sant Sever o Enric Granados, s'ubicaran les casetes d'obres i comencem la feina.
Un altre dels aspectes que queden pendents és el Teatre La Unió.
Sí.
Quan començaran les obres del Teatre La Unió i ja quan podrà ser un punt essencial en aquest centre de la ciutat, sobretot pel que fa a la dinamització de l'oferta cultural?
Bueno, no tinc una data exacta d'inici de les obres. Recordem que ja tenim, diguéssim, els arquitectes, diguéssim, i per tant el concurs que es va fer els arquitectes seleccionats. En aquest moment del concurs d'idees s'ha de passar al projecte concret, per tant això requereix uns mesos de feina d'aquest equip d'arquitectes que l'estan desenvolupant, i tan aviat com tinguem aquest projecte executiu podrem fer la corresponent licitació, però ens agradaria evidentment iniciar obres aquest 2016.
La promoció d'habitatges de Francesc Macià del passeig està ja a punt d'acabar, també tenen data ja
d'entrega de l'esclau? No tenim data d'entrega, però està molt enllestida, estan fent els acabats interns. Jo la vaig visitar el mes de desembre i estaven instal·lant plats de dutxa, banyeres, de tots aquests detalls, i per tant suposem que al mes de maig podríem perfectament lliurar aquests habitatges.
Un altre dels aspectes que va destacar en aquesta trobada amb la premsa va ser que aquest 2016 serà l'any del Pla Estratègic d'Habitatge.
Sí.
Quina traducció tindrà per la ciutadania la posada en marxa d'aquest Pla Estratègic d'Habitatge?
Bueno, d'una banda, que tots aquells sòls solars, titularitat municipal, que estan destinats a habitatge públic, els podrem programar. Programar vol dir explicar a la ciutat i programar-hi edificació. I aquesta edificació pot ser programada des d'inversió municipal, pròpiament dita, a través de Promusa, o pot ser acordada amb tercers, per exemple, amb cooperatives del tercer sector que vulguin invertir i tirar endavant el projecte. Això d'una banda. Per tant, posar en valor aquelles parcel·les que aquests 4 anys, per dificultats d'entesa amb el finançament bancari, les entitats financeres, com sabeu, no donaven crèdit a les societats municipals d'habitatge, no hem pogut tirar endavant. Per tant, aquí ja tenim una primera feina. Una segona feina, com deia, era rescatar aquells habitatges que puguin tenir aquella situació d'infrahabitatge o d'habitatges que tenen en aquest moment poc valor perquè estan descuidats, perquè la propietat no els manté, com tindria obligació de fer-ho, i poder-los adquirir a un preu raonable i posar-los en solfa amb una mínima intervenció i poder facilitar precisament que aquests es posin a lloguer social. Una altra intervenció, jo crec, del pla d'habitatge, que serà important, serà la intervenció en habitatges de gent gran o persones amb discapacitat. Quina és aquesta inversió que ja hem vingut fent altres anys, però aquest any farem amb més intensitat, també perquè la Diputació de Barcelona dobla, en aquest cas, les intervencions en habitatges de persones grans o amb discapacitat. Precisament es fa una convocatòria, les persones grans a través de serveis socials que tenen barreres arquitectòniques, dificultats en el seu habitatge o problemes de pobresa energètica poden accedir a aquestes subvencions, i des del mateix ajuntament ens encarreguem que aquest habitatge quedi renovat i que aquesta persona gran pugui continuar vivint no en condicions d'infrahabitatge sinó en un habitatge totalment amb condicions de confortabilitat.
Aquesta setmana sabíem que les escoles bressol municipal encara ofereixen 19 places vacants per aquest curs 2015-2016. Com s'entén que una ciutat amb una població infantil tan elevada tingui places lliures a les escoles bressol?
Bueno, els ciutadans i ciutadanes són lliures d'escollir quina opció volen en la primera infància. No és una escolarització obligatòria, i a Sant Cugat no podem oblidar que, a banda de l'oferta pública, hi ha una oferta privada de molta qualitat. Per tant, és possible doncs, que hi hagi places vacants. No ens hem d'estranyar d'aquesta situació. Hi ha, a Barcelona hi ha places vacants, en molts altres municipis ens trobem que hi ha places vacants en funció de molts factors també. Hem de també tenir en compte que els preus de les escoles bressol, tot i ser un preu social i per tant nosaltres aplicar el que seria la tarifació social en les escoles bressol, què vol dir això? Que en funció de la renda es paga una quantitat o una altra quantitat, no és un preu barat i moltes escoles privades en aquest moment estan oferint preus més competitius. I per què és un preu que a vegades acaba equiparant-se amb l'escola privada? Perquè nosaltres oferim, d'una banda, un personal propi, un personal format, un personal titulat, amb anys d'experiència, i tenim unes instal·lacions que fem el manteniment també corresponent. Per tant, jo crec que no ens ha d'estranyar, el que sí ens ha de fer és reflexionar. Si com a municipi hem de promoure i construir llars d'infants pròpies, o si a l'inrevés, hem de començar a pensar en un canvi de model en relació a què potser podem concertar amb fundacions que estan prestant serveis d'escola bressol i que perfectament doncs, poden prestar aquest servei i ens pot sortir més econòmic i podem fer oferta als pares i mares d'una manera més econòmica.
És que ho dic perquè precisament va haver-hi tuits de ciutadans que deien que el preu és similar a les privades.
Clar.
Podria ser que aquests preus siguin poc competitius, molt bon servei però molt car, i hi ha pitjors horaris i calendaris respecte a les privades que ofereixen més hores i més dates al llarg del...
Sí.
Però aleshores aquí el servei municipal no falla si no arriba precisament a aquestes dates i aquests horaris.
Llavors, si volem transformar el model municipal, que és una opció, hem d'entendre que nosaltres hem de procedir a uns canvis en l'estructura i uns canvis en l'organització. Per què? Perquè nosaltres amb el personal que tenim, un personal, com deia, titulat, un personal molt ben qualificat, un personal que fa molts anys que està a la casa i per tant té unes retribucions molt dignes i correctes, vol dir que nosaltres hem d'assumir els costos d'aquest personal. Jo no estaria d'acord amb que si nosaltres canviem el model anéssim, diguéssim, no dignifiquéssim els sous i els salaris de les persones que treballen, perquè han de ser sous i salaris dignes. Però és veritat que els costos que representen les escoles bressol pels serveis municipals, i això s'ha fet un estudi de costos, són molt més cars dels que ofereixen les escoles privades i amb uns horaris que ampliar-los ens suposarien un cost molt més elevat. I us poso un exemple. Hospitalet de Llobregat té un sistema d'escoles bressol concertades, és a dir, amb personal que no és propi de l'Ajuntament. Això no vol dir que sigui privatitzat, perquè clar, com que estem tan alarmats amb les privatitzacions, no vol dir privatitzat, vol dir que aquell servei és un servei públic, però que es presta amb un personal extern, un personal que pot ser d'una entitat del tercer sector, que pot ser una fundació educativa, no té per què ser una empresa privada, i si fos d'una empresa privada tampoc passaria res, però perquè el servei el continua controlant l'administració. Hospitalet de Llobregat, un servei externalitzat que funciona perfectament, que els pares estan contents, satisfets, que pot ampliar horaris, etc. El cost per plaça són uns 3.000 euros. Sant Cugat del Vallès, que tenim unes escoles bressol municipals amb menjador i cuina pròpia, amb direcció de les escoles bressol, amb personal propi, ens anem a un cost de 7.000 euros la plaça. Clar. Si nosaltres hem d'afrontar aquestes diferències, creant o modifiquem el sistema i acceptem que el nostre sistema doncs és un sistema que s'ha d'adaptar a altres demandes que tenen els pares, o tenim un problema de costos real. Però això no ho dic ara, això fa molts anys que ho venim dient. I nosaltres ens agradaria molt poder interlocutar, per exemple, amb entitats veïnals de barris on realment necessiten aquest servei, com pot ser Volpelleres, per veure si som capaços de trobar una fórmula diferent a la que hem vingut mantenint fins ara per un tema de costos, i som capaços de poder trobar un sistema mixt. Però en aquest moment això ens pot suposar, i ho dic així clarament, una oposició del sector educatiu que tenim aquí a la ciutat, i això ho hem d'assumir. Per tant, hem de saber quins són els elements, i ens pot suposar que hi hagi un sector de l'oposició que digui que estem privatitzant. Què hem de prioritzar? La demanda i necessitat que tenen els pares i mares a tenir aquest servei a un preu més competitiu, o hem de fer més dèficit en aquest servei, que és una altra opció, de dir, aquesta plaça costa, plaça nen, any, 7.000 euros, els pares acaben pagant, no arriba al 50%, doncs fem més dèficit. És una altra opció.
Seria un model similar al que hi ha a les Planes, per exemple?
A les Planes és un model similar, per exemple. Seria aquesta la idea, poder traslladar i replicar el model de les Planes a altres espais de Sant Cugat. Sí.
Parlant d'educació, hi ha hagut també preocupació per la coordinadora d'AMPAs de Sant Cugat per la licitació pública del servei de menjador, que expliquen que eliminarà la competència que teníem fins ara en el servei que permetia a les AMPAs gestionar-lo. El dilluns es presenta una moció al ple per part de Convergència, no sé si s'hi han sumat altres partits, no sé si l'Ajuntament pot fer alguna cosa per intentar canviar aquest concurs que ha despertat el recel de les AMPAs i també dels partits, entre ells Convergència.
Sí, a veure, nosaltres en vam parlar precisament amb la consellera entrant. Nosaltres entenem que s'ha de regular, és a dir, entenem que han de primar una sèrie de valors, valors nutricionals, valors educatius a l'hora del menjador, perquè l'espai menjador també és un espai educatiu, és un espai nutricional i és un espai que, per tant, s'integra dins el que és el conjunt del model educatiu que presta una escola. Ara bé, és veritat que en molts dels casos aquest servei el contractava la mateixa AMPA, per tant, entenc que el que vol fer el departament és un sistema més equilibrat a nivell del territori català, perquè entenc que es devien trobar mil i un models diferents, fins i tot models que potser no els hi permetien al departament garantir era un sistema que funcionava de la manera més adequada. Per tant, nosaltres entenem això i respectem la posició del departament, però sí que nosaltres sabem que en el cas de Sant Cugat tots els sistemes, perquè en fèiem un seguiment conjunt, eren sistemes correctes i sistemes validats. Per tant, volem posar l'advertiment sobre això. És veritat que en moltes AMPAs se'ls fa feixuc haver de fer elles la contractació, perquè l'AMPA no està configurada com o més enllà d'una associació de pares i mares, i per tant a l'hora de què fan una contractació han de fer una sèrie de paperassa que els hi comporta un fet complex i un fet feixuc. Per tant, jo crec que això també se'ls hi vol estalviar. Per tant, és veritat que nosaltres posem aquest punt d'alerta, és veritat que hem d'entendre que aquest espai ha de seguir sent un espai educatiu, és veritat que les AMPAs han tingut un paper i l'han fet i l'han exercit amb molta responsabilitat, fins i tot a vegades amb més responsabilitat del que els correspondria a pares i mares que voluntàriament volen implicar-se en l'educació dels seus fills, i nosaltres confiem que aquesta moció serveixi també perquè el departament tingui la suficient sensibilitat a l'hora de regular tot aquest sector.
Abans de fer la pausa, dos aspectes sobre política nacional i també local. Convergència Democràtica i Esquerra Republicana, amb independents, han format govern a la Generalitat, també manen a la Diputació. A Sant Cugat hi haurà una entesa entre Esquerra Republicana i Convergència per governar junts?
Nosaltres ja ho hem posat a sobre la taula, ho hem demanat.
Quantes vegades?
Moltes, i ho seguirem fent. Nosaltres
I per què no hi ha acord, si pot haver-hi?
A mi no m'ho han de preguntar. Jo crec que ho han de preguntar a Esquerra. Jo crec que en aquest moment és un bon moment perquè Esquerra s'incorpori en la governabilitat i en el govern de la ciutat de manera estable. Crec que n'hem parlat diverses vegades. No hem posat a sobre la taula un acord de govern, per dir-ho d'alguna manera, però hem tingut converses en relació a aquesta qüestió i jo confio que en els propers mesos podem tenir notícies en aquest tema.
Tenim el govern constituït, com dèiem, ha explicat quins deures posa la Generalitat pel que fa a educació. Posa altres deures des de l'alcaldia?
Sí,
la Generalitat
sí.
Ha coses pendents per a la nostra ciutat?
Tenim altres deures, i tant, que els hem posat sobre la taula. Un és doncs, el conseller de Salut, justament, en el dia de la presa de possessió. Ja li vaig comentar al mateix conseller Comín el tema de l'Hospital General de Catalunya, que és un tema que a nosaltres doncs, ens preocupa. Nosaltres creiem que hem de poder, com a ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, a través de la targeta del CatSalut, tenir serveis directes de l'Hospital General de Catalunya i, per tant, li vam posar sobre la taula. Com li dic, amb la consellera Ruiz, a la que doncs, hem tingut ocasió de coincidir moltes vegades, li hem posat tot aquest reguitzell ja de temes a sobre la taula encara no hem tingut ocasió d'anar posant temes a d'altres consellers, però no tenim cap mena de dubte que així ho farem.
Com per exemple, què els hi demanarà?
Bueno, per exemple, al conseller de Territori i Sostenibilitat hem de parlar de temes d'obres, de temes de mobilitat, de com s'aplica la T-mobilitat i per tant d'una vegada per totes superem el sistema de les zones i aquest doncs, és una qüestió també ja que està a sobre la taula. Temes de vehicle elèctric, que s'han de posar també a sobre la taula, bueno, temes doncs, de connectivitat en relació al territori, importants, però també doncs, a altres conselleries amb les que doncs, haurem de parlar.
I el deute de la Generalitat amb Sant Cugat?
No és un mà gaire elevat, li haig de dir que per sort no és gaire elevat.
Nosaltres, per quina quantitat estem parlant?
Entre 3 i 4 milions d'euros. I també li haig de dir que també això és així perquè nosaltres ja vam preveure les dificultats d'inversió que tindria el govern de la Generalitat i tot allò que demanàvem a nivell de pla únic d'obres i serveis ja vam preveure de dotar-ho d'una altra manera a través del nostre pressupost d'inversions. Per tant, diguéssim, vam ser previsors en relació a que la inversió de la Generalitat en els ajuntaments seria baixa.
Fem ara una pausa i en tornar se sumaran a aquest espai amb l'alcaldessa, els nostres col·laboradors, Anys Aneconesa i Joan Ramon Armadas. Fins ara.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga a l'Olímpic? El Sant Cugat a la penya? Agafes estic amb la intensitat de la competició de l'hoquei? Remates amb el vòlei Sant Cugat?
Corres amb el futbol sala Sant Cugat per conquerir la porteria contrària? Bategues amb els atletes al club muntanyenc? Trepitges el tatami amb el club karate Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Que l'òpera no us espanti. Us proposem una finestra al món de la lírica per conèixer els títols més rellevants de la història de l'òpera.
Moments d'òpera.
Cada diumenge de les 5 a les 6 de la tarda us esperem a Cugat.cat 91.5 FM.
Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
I sempre que ho vulguis, al web laxarxa.com/òpera.
A les 9 del matí tens una cita amb la tertúlia El Gall del Monestir. De dilluns a divendres venen a Cugat.cat santcugatens amb opinions plurals sobre diferents àmbits de l'actualitat com la cultura, l'economia, l'associacionisme, la política. Remissió a les 3 de la tarda. Cugat.cat 91.5 FM. La vida és local.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter, @Cugat.cat i al nostre perfil de Facebook, Cugat.cat. La vida és local.
Carinyo, marxo.
Ho portes tot?
Crec que sí. Esmorzar, aigua, la bossa, primera plana, les claus...
A primera hora, la informació més propera. La que necessites. Primera plana. De dilluns a diumenge, de 6 a 9 del matí, al 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
Dos quarts de deu, continua Línia Directa amb l'alcaldessa, ara amb la incorporació de dos dels nostres col·laboradors que podran fer preguntes i també debatre amb Mercè Conesa. Són Joan Ramon Armadàs, periodista, molt bon dia.
Bon dia.
I també Inzane Conesa, politòloga i regidor, exregidora, perdó.
Sí.
Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per haver vingut en aquest nou format de Línia Directa amb l'alcaldessa. Jo ara callo i deixo que preguntin i debatin també amb l'alcaldessa dels temes que vostès vulguin. Qui vulgui.
Molt bé. Joan Ramon Armadàs. Al principi de l'entrevista hem parlat molt de Sant Cugat.
Sí.
I hem debatut que ara podria parlar una miqueta més de política. Fa un any, Convergència i Unió governava Sant Cugat amb majoria absoluta. Ara Convergència i Unió com a tal ja no existeix, ja no hi ha majoria absoluta, i ara, en aquest cas, ara ens sentim com en parlàvem, de relació amb altres partits com Esquerra Republicana. Com ha canviat el govern de Sant Cugat d'un any fins ara?
Però ha canviat molt, eh? Jo sempre, quan m'han entrevistat, ho explico, dic que a veure, nosaltres vam perdre regidors i, per tant, vam davallar. I hem d'analitzar els motius, que n'hi ha diversos, n'hi ha de propis i n'hi ha també d'externs, doncs de la conjuntura que feia que en aquell moment doncs, la nostra formació política també patís un desgast per doncs, motius externs, diversos, diferents doncs, notícies que malauradament han aparegut darrerament en relació a corrupció, que doncs, no ens agraden gens, i també perquè doncs, el desgast de l'acció de govern doncs, moltes vegades et fa que prens decisions i les decisions no agraden per igual a tothom. Per tant, nosaltres hem de ser conscients que estem en un context diferent. Un cop conscienciats que el context és diferent, nosaltres creiem que seguim tenint el to dialogant que havíem tingut i sobretot, ja des del primer moment, vam tenir clar que volíem un govern estable per Sant Cugat. Creiem que vam anar a unes eleccions on doncs, la ciutadania també comptava amb la possibilitat de, doncs, que no hi haguessin majories absolutes, però que diferents formacions polítiques es puguin posar d'acord i puguin trobar aquells punts en comú. I per tant, el govern ha canviat, diguéssim, en aquest sentit, no? D'una banda, en què tenim molt clar que nosaltres volem apropar doncs, opcions amb altres formacions polítiques, que estem oberts a parlar amb tothom també, però que tenim una formació política en la que creiem que el procés que està vivint el país és amb la que podríem garantir l'estabilitat de la ciutat, i aquesta és Esquerra Republicana. Però Mercè, jo no entenc exactament aquesta dèria amb incorporar Esquerra Republicana al govern, perquè l'Ajuntament de Sant Cugat és un ajuntament on hi ha molt bona relació entre tots els grups municipals. Crec que no és difícil pactar temes, encara que sí que és cansat que cada ple municipal hagi d'anar punt per punt i dialogar, però no crec, vaja, tenint en compte el tarannà dialogant del govern i de tots els grups municipals, no crec que sigui massa difícil arribar a acords puntuals.
No, ho estem fent, nosaltres sí. Ho estem fent, però evidentment per garantir un govern estable, és a dir, tu hi ha un factor que és el factor clau, que és el pressupost. És a dir, nosaltres hem aprovat pressupost 2016 amb el suport d'Esquerra Republicana, però no sabem si podrem aprovar pressupost 2017, perquè no ho tenim garantit, i per tant, podem treballar, però evidentment estem sotmesos a que doncs altres formacions polítiques es posin d'acord i no ens aprovessin el pressupost, per exemple, i haguéssim d'anar un pressupost prorrogat. Jo crec que això no és el que volem per la ciutat de Sant Cugat, i poso el pressupost doncs, d'exemple. No? Crec que la ciutadania el que valora precisament de Sant Cugat és que ha sigut un ajuntament molt estable, un ajuntament governat, valoraran millor o pitjor l'alcaldia i valoraran millor i pitjor l'acció de govern. Però el fet d'un govern estable jo crec que dona molta tranquil·litat a la població, i per tant aquesta ha estat la meva insistència. També perquè jo crec que el govern de la Diputació de Barcelona tenim un pacte estable amb Esquerra Republicana i un pacte de govern i de mandat. Si a la Generalitat de Catalunya s'ha assolit un pacte estable amb Esquerra Republicana, on tenim també govern i mandat, no entenc, o m'han d'explicar, per què a Sant Cugat no s'opta per no tenir-lo, quan tindríem aquesta oportunitat de sumar i a més de sumar. Estem en un moment en què totes les institucions han de ser el més fortes possibles. Què vol dir el més fortes possibles? Vull dir que quan des de l'oposició s'exigeix determinades actuacions al govern, també necessitem que aquest govern sigui molt fort, institucionalment fort. Vol dir que anem a la una en moltes accions que haurem de desenvolupar per donar recolzament al procés que viu el país. Per tant, home, evidentment tens més fortalesa quan tens doncs, aquesta majoria de 13 que necessitem per poder tirar endavant doncs, les diferents polítiques a la ciutat. Si no tenim aquesta majoria de 13, doncs, bueno, hi ha polítiques que voldríem tirar endavant que pot ser que no puguem tirar endavant perquè el ple ens les bloqueja. Aquesta és la realitat.
Una següent pregunta és sobre la refundació de Convergència Democràtica de Catalunya. El president Mas s'ha fet un costat no només per salvar el procés, sinó també per salvar el partit, i ha dit que es vol abocar en aquest procés de refundació de Convergència Democràtica de Catalunya. La meva pregunta és, quin paper vol jugar tu personalment o altres dones com la consellera Neus Munté, perquè són les dues dones amb màxima representació institucional a Catalunya, i jo personalment crec que ho de jugar un paper important. I després, quin creus que és l'espai electoral que ha d'abastar Convergència Democràtica de Catalunya, perquè ara sembla que el corrent majoritari és la socialdemocràcia, no, dins de Convergència, però clar, l'espai de centre-esquerra ja està ocupat, entre cometes, per Esquerra Republicana de Catalunya, i esteu deixant una mica orfe l'espai liberal, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, comencem per la segona pregunta. A veure, l'espai de Convergència Democràtica ha estat sempre un espai molt ample, en el que ha estat capaç de representar diferents, diferents corrents de pensament polític. Corrents, com tu deies molt bé, la socialdemocràcia, corrents com la democràcia cristiana, també hi ha demòcrates cristians incorporats a Convergència, i corrents com els liberals, no? Per tant, jo crec que en el moment en què Convergència Democràtica vulgui centrar-se només en un d'aquestes corrents, estarà perdent la seva capacitat de ser un espai ampli de centre, i per tant jo crec que la vocació que ha de tenir és de poder continuar sent un espai ampli de centre. També el pensament de la ciutadania està canviant molt, perquè ens trobem en aquest moment en ciutadans que són liberals per algunes qüestions i socialdemòcrates per altres qüestions, i per tant és a dir, no podem pensar en un perfil pur de corrent política. I per tant jo crec que la intel·ligència de Convergència en aquest proper congrés haurà de ser precisament poder encaixar amb el que majoritàriament pensa la ciutadania del país. No sé si serem capaços de fer-ho, però hem d'intentar de fer-ho, i per tant no perdre aquesta identificació amb una gran majoria que són aquestes classes mitjanes, classe mitjana, classe treballadora, l'emprenedor, aquella persona que és treballadora, que s'espavila per ella mateixa, persona que ella pensa què pot fer pel seu país, no tant què el país pot fer per ella, persona que es preocupa per doncs, els que estan patint més a nivell social, però que també el que vol és progressar econòmicament i progressar dins l'ascensor social que li possibilita doncs, la societat. No? Per tant, aquest espai nosaltres pensem que és el nostre espai i segueix sent el nostre espai. Ara bé, sí que nosaltres hem d'identificar que aquest moment de canvi és una oportunitat perquè els nostres lideratges siguin lideratges que s'identifiquin molt amb la població, i per tant tenim una oportunitat. Jo crec que d'una banda els canvis de Convergència, i amb això crec que els van començar a fer ja l'any 2011, quan va haver-hi una sèrie de relleus a les alcaldies. Jo crec que van haver-hi, i el 2011 potser va quedar molt desapercebut, però ja a nivell de territori va haver-hi grans canvis a totes les alcaldies i a les alcaldies més importants de Convergència, i canvis amb relleus que potser han passat desapercebuts, però que són ja relleus generacionals, relleus de pensament i relleus de cares. I això ho hem pogut veure precisament en el nou president Puigdemont, no? Que va ser justament un d'aquests canvis del 2011, un assoliment d'una alcaldia important a l'any 2011, i on es veu ja, doncs, un canvi generacional a nivell de partit, persones amb un pensament molt més proper a la ciutadania, doncs, actual, no? Per tant, aquest és un camí que s'ha de fer comptant amb molta gent, comptant amb tothom, i a nivell de quin paper vull jugar, jo estic a disposició del partit. Jo no m'he plantejat jugar cap paper, ho dic molt sincerament. Jo sí que em vaig plantejar en el moment, doncs, que el president Mas ho va considerar, de poder aportar a nivell de portaveu del partit en el temps que fos això necessari, i així ho vaig fer. I en el moment en què se'm va considerar com a presidenta de la Diputació, doncs, evidentment, per mi era una oportunitat i a la banda un honor de continuar servint a Sant Cugat. Per què? Perquè el món local és la meva trajectòria i crec que és una trajectòria coherent. Per tant, a mi m'agrada el món local, és un món que conec, és un món que entenc, m'agrada la proximitat amb les poblacions. Ara estic veient amb moltíssims alcaldes i veig la diferència que hi ha. Ahir estava amb un alcalde d'un poble de 74 habitants. Clar, i aquell alcalde em demanava wifi, perquè no tenien ni wifi. I llavors veia, ostres, quines avantatges tenim a Sant Cugat, que tenim unes demandes totalment legítimes i totalment diferents, i quina diferència hi ha amb altres poblacions a la mateixa demarcació de Barcelona, no? Per tant, crec que això és un enriquiment i em permet també tenir una visió sobre Sant Cugat que sigui, doncs, més plural, més rica, i per tant també veure què hem de prioritzar, però jo estic a disposició. No m'he plantejat jugar.
És que tinc la sensació, i no voldré fer aquí un discurs feminista, que els homes es postulen amb molta més facilitat i les dones esteu. Nosaltres tenim la nostra responsabilitat, som lleials, en aquest cas el president Mas, farem el que ell digui i tal, i els homes en seguida, el Rull, el Gordó, tal, sempre, sí, jo estaria a disposició, però tenen un plus de... No sé.
Bueno, jo crec que això sempre o fins ara ha sigut així.
No, però per exemple, s'especulava que la candidata del president Mas per la successió era la consellera Neus Munté, i que ella, per lleialtat al president Mas, no ha fet el pas per ser presidenta de la Generalitat. Jo no sé si això és cert o no, però en tot cas tinc aquesta sensació que al final, i a més ella ara ja no és vicepresidenta, sinó que és consellera en pes, però en tot cas consellera, no?
Bueno, jo crec que sí que hi ha una prudència
excessiva
de les dones en política, això jo ho constato. Jo crec que mica en mica també anirem trencant aquest sostre de vidre que a vegades no només existeix, sinó que ens ve condicionat per nosaltres mateixes, eh? Sí. Per tant, jo crec que hem d'anar plantejant-nos les diferents possibilitats. També és veritat que les dones en política tenim carreres més curtes i tenim carreres o que avancen més lentament, eh? I per tant, hem d'avaluar el per què es donen aquestes circumstàncies, no? I en aquest sentit jo crec que som més prudents, i de moment jo, parlant per mi, de veritat, crec que cal en aquest moment estar a disposició del partit, i el procés ha de ser un procés que sigui el més participatiu possible. Per tant, la meva opinió aniria en la línia de que la nova responsabilitat i el nou secretari general ha de ser votat i escollit per vot secret, sense cap mena de dubte.
Per tota la militància o per delegats?
No ho sé, no m'ho he plantejat, però en qualsevol cas jo crec que hem d'entrar ja en procediments d'aquestes característiques.
Bé, hem vist també que vostè mateix ho ha comentat, com els seus càrrecs o les seves funcions s'han anat multiplicant, de ser portaveu de Convergència, també a la Diputació, però a la vegada continua sent alcaldessa. Fins quin punt tots aquests, diguem, càrrecs extres afecten a l'alcaldia? És vostè encara 100% alcaldessa o quin tant per cent de la Mercè Conesa se'ns queda amb altres funcions?
Bueno, jo portaveu ja no ho soc, eh? Per tant, això sí que era molt clar, que en el moment que jo assumia la presidència de la Diputació no podia tenir un càrrec executiu en el partit. Per tant, m'he alliberat de càrrecs executius en el partit i no en tinc cap. Mentre sigui alcaldessa i presidenta de la Diputació, és molt difícil que jo pugui compaginar cap altre càrrec executiu ni en el partit ni a cap altre lloc. Per tant, no estic representada a l'àrea metropolitana, com hi ha molts alcaldes que ho estan, no estic al Parlament de Catalunya, no. Per tant, la meva funció, tasca, avui és única i exclusivament d'alcaldessa i presidenta de la Diputació. També vull dir que per ser president de la Diputació has de ser electe local, per tant, o ets alcalde o ets regidor, eh? Per tant, no puc perdre la meva condició d'alcaldessa o de regidora per exercir el càrrec de presidenta de la Diputació. I també crec que la presidència de la Diputació, que és escollida entre diferents alcaldes i de diferents formacions polítiques i diferents regidors, doncs ens permet també doncs una oportunitat a Sant Cugat. I per què? No vull dir perquè ens arribin més diners de la Diputació, que jo crec que la distribució de diners s'ha de fer de manera objectiva i equitativa en funció de les necessitats de cada ciutat. I així crec que ho he vingut fent quan he estat responsable de l'àrea d'atenció a les persones de la Diputació i doncs fèiem els plans d'acció social o de xoc social. Un dels criteris i paràmetres que jo vaig considerar que havíem de posar en el repartiment dels fons era la xifra d'atur, a l'índex d'atur de la població, i aquest és un índex que no ens afavoreix a Sant Cugat perquè tenim menys índex d'atur, però això és un avantatge per la nostra ciutat. Per tant, lògicament, si hi ha altres ciutats que tenen població amb més atur, han de rebre més diners de la Diputació, i això ha de ser equitatiu, i per tant jo no vull canviar que això sigui equitatiu, però sí que crec que la nostra ciutat pot tenir oportunitat, i jo identifico amb dos temes en concret, que a mi em fan especialment doncs il·lusió, no? D'una banda, amb el projecte del monestir, que és la possibilitat, perquè a més la Diputació havia sigut titular del monestir de Sant Cugat en èpoques predemocràtiques, per dir-ho d'alguna manera, però que la Diputació, que ha intervingut en la recuperació de patrimoni importantíssim, com les esglésies de Sant Pere, com esglésies a l'entorn de la demarcació de Barcelona, pugui també, a través de l'oficina de patrimoni, pugui participar en la recuperació i rehabilitació del monestir de Sant Cugat. I això jo crec que es justifica de per se, perquè tenim, doncs, és un bé d'interès supramunicipal i per tant es justifica perfectament. I per mi una altra de les oportunitats que podem tenir és precisament la del Parc de Collserola. Per què? Perquè la Diputació de Barcelona amb l'àrea metropolitana es reparteixen la presidència, dos anys i dos anys, del Parc de Collserola. I per tant, que l'alcaldia de Sant Cugat pugui tenir l'oportunitat, no?, de doncs, també estar al capdavant del Parc de Collserola quan som el municipi que hi tenim més territori a dins, doncs crec que pot ser també una oportunitat per nosaltres.
Però tot això, com afecta el govern de Sant Cugat? O sigui, tota aquesta feina que fa la Diputació, que és molta, perquè òbviament és la més gran de Catalunya, com ha afectat això? Ha hagut de delegar més funcions o confiar més, en aquest cas, en les tinències d'alcaldia perquè no pot estar-hi tan a sobre com ho estava abans?
Bueno, efectivament, deleguem funcions, les funcions estan delegades en els tinents d'alcalde, però de la mateixa manera que ho estaven en l'anterior mandat, és a dir, l'alcaldia en aquest cas es reserva les funcions de coordinació d'un equip i d'un equip doncs, que ha d'exercitar aquesta acció de govern. Jo estic molt satisfeta amb l'equip de Sant Cugat, ho vaig estar amb el passat equip i ho estic doncs, amb aquest equip, un equip que a més doncs, en aquest moment tindrem a ple rendiment, tenint en compte doncs, que Carmela Fortuny s'incorpora de manera doncs, definitiva perquè deixa les seves funcions a la Conselleria de Benestar per els canvis doncs, de consellera, etc. I per tant s'incorpora de ple en plena dedicació a l'Ajuntament de Sant Cugat, i el Damià Calvet, que també tindrà una dedicació encara més gran, tot i que conserva la seva doncs, funció de planificació a l'Incasol.
Abans de tancar aquest espai, deia que la vida de les polítiques dones acostumava a ser més curta. Vostè ja ha tingut una transició des de ser regidora i anar agafant, en aquest cas, més càrrecs. Ha arribat al sostre? Es pot anar més amunt, en aquest cas, o ja està còmode on està?
Jo estic bé on estic, i també us dic que mai he pensat que ens haguem d'eternitzar en els càrrecs. Jo sempre he dit que cal limitar els mandats i intentaré ser coherent amb la meva filosofia de vida.
Molt bé. Seguim amb el tema feminista. El dimecres es van constituir les Corts i hi ha hagut molt de debat perquè la diputada Carolina Bescansa va portar el seu nadó a l'hemicicle. Creus que va donar un missatge, un bon missatge a la ciutadania portant el nadó a l'hemicicle? Perquè jo tinc la sensació que el missatge que volia donar, que és la conciliació, és un tema exclusivament de les dones. Jo, si hagués vist un diputat amb el nadó als braços, hagués pensat que aquell missatge era molt potent. Però tinc la sensació que el missatge que ella donava no era l'adequat. No sé si coincideixes amb mi o...
Bueno, a mi no em va incomodar per res. No em va incomodar. El que m'hauria agradat és que incomodés a aquelles persones que no han exercit la conciliació, que doncs no l'entenen i que doncs posen impediments perquè sigui possible. Per tant, t'haig de dir que... A veure, l'altre dia a mi em van fer un comentari, no?, de dir, home, és que algun dia vas a buscar els nens, és que jo vull anar a buscar les meves filles un dia a la setmana. I si això segueix sense acceptar-se en el món polític, les dones no ens interessarà.
Però no ens interessarà. Precisament el tema aquest de posar en valor el temps de vida familiar i personal, s'està fent un pas de les polítiques de conciliació a les polítiques de nous usos del temps.
Exacte.
I des de la Generalitat de Catalunya s'ha creat el Consell Assessor de la Reforma Horària i precisament ja Sant Cugat en fa una prova pilota a l'Ajuntament.
Sí,
m'agradaria que expliquessis això justament.
Bueno, sí, nosaltres apostem per la reforma horària en aquesta línia i treballem a Generalitat i Diputació de Barcelona. Vam firmar un conveni per conjuntament doncs recolzar aquest projecte de reforma horària, i Ajuntament de Sant Cugat volem ser pilots en aquesta qüestió. Llavors, properament anunciarem com s'aplica, però a banda de flexibilitat en els horaris, nosaltres el que avui dia, en una societat tecnològica, el que no podem pensar és que les persones rendeixen més quantes més hores estan a la feina. Això no és acceptable. I per tant, nosaltres el que pensem és que les persones rendeixen en el moment en què estan motivades i tenen equilibri també personal, perquè poden atendre totes les necessitats que tenim les persones. I aquesta és la nostra aposta. No et puc concretar en aquest moment perquè volem fer una explicació doncs adequada, on doncs vingui el responsable i director del projecte de conciliació i de reforma horària, el que més a més ara serà diputat, entrarà diputat, el Fabián Mohedano, però evidentment nosaltres volem apostar. Llavors, us explico una mesura molt absurda, però que a mi em semblava de sentit comú, que vam aplicar fa 4 anys o fa 5 anys quan vaig entrar com a alcaldessa, és que l'Ajuntament es tanqués a les 9 del vespre. Uh-huh. A mi em semblava que a les 11 de la nit, llevat que hi hagi ple, no calia que estéssim reunits a nivell d'Ajuntament. És a dir, les reunions es poden fer en altres hores, i a partir de les 9 del vespre era una hora raonable, no només perquè els polítics o els tècnics ja estessin doncs a casa seva o conciliant o fent el que la seva acció privada o pública o com volguessin, no calgués que l'Ajuntament estigués obert, sinó pels mateixos treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Per què? Perquè això suposava que les senyores, que són senyores, algun senyor tenim, que venen a netejar, totes les assistentes que tenim a nivell d'Ajuntament, que venen a condicionar els espais, havien d'entrar a partir de l'hora que es tancava l'Ajuntament. Per tant, eren persones que el seu horari laboral començava a les 11 de la nit. Bueno, doncs, escolti, si nosaltres podem fer que aquestes persones, el seu horari, comenci a les 8 del vespre en comptes de les 11 de la nit i puguin estar en unes hores més raonables a casa, em sembla doncs del tot just i que dignifiquem doncs també aquesta tasca, no? Per tant, tenim feina a fer, però la farem.
Hi hauria alguna manera també d'abordar el tema dels horaris del ple municipal? Jo ja no els pateixo, no? Però jo me'n recordo aquells plens que acabaven a les 2 de la matinada, els periodistes bé ho saben.
També me'n recordo jo.
Hi ha alguna manera de que no s'allarguin tant, de pactar-ho amb els grups municipals?
Això ho hem intentat, és complexa. Tots els, pensem que és un cop al mes, tots els grups municipals, i ara som més grups municipals, volen també tenir el seu moment, presentar les mocions corresponents, per tant limitar és complicat, però sí que jo els hi haig d'agrair que acabem sempre abans de les 12 de la nit, és a dir, comencem l'audiència pública abans, això jo crec que vam fer bé perquè podem atendre correctament els ciutadans, si veiem que l'audiència pública s'allarga ja mirem de gestionar correctament el temps, i haig de dir que darrerament els plens a les 11 acaben, per tant diríem que al ser un cop al mes, crec que podem justificar que mantenim aquest horari.
Abans d'acabar, si tenim
temps... Sí, breument, perquè queden 5 minuts.
Dues preguntes ràpides sobre dos equipaments de Sant Cugat, tornem a la ciutat. La primera és la casa Jaume Andreu, l'antiga seu de la policia. Què se n'ha de fer d'això i si aquest any podrem veure canvis? I segon, Can Quitèria, arrenquem o no arrenquem el nou projecte de museu.
Perfecte. Doncs a casa Jaume Andreu el gestionarà l'Ateneu, estem tancant ja el conveni de condicions perquè l'Ateneu pugui oferir activitats, però també perquè puguin doncs, donar ús a diferents entitats que necessiten espai, i per tant estem satisfets amb aquesta línia de treball que la tinent d'alcalde properament jo crec que podrà ja anunciar el contingut del conveni. I a Can Quitèria tenim ja aprovada la reforma i les obres el que seria la masia, i estem també ja treballant el projecte de museu amb una proposta que ens vam encarregar, la Pilar Parcerisses, que ens ha presentat un projecte de museïtzació, i en aquest moment el nou equip de cultura, que s'ha hagut de posar al dia, doncs està treballant. Per tant, també jo crec que aquest 2016 anunciarem quin serà el contingut exacte.
Pel que fa a l'Ateneu, per això començarà, diguem, a ocupar l'espai abans que acabi el 2016, entenc.
Sí, i tant, sí, va, en breu.
Fins i tot abans de l'estiu?
Esperem que sí.
Va. I Can Quitèria?
Can Quitèria, explicarem el museu, explicarem els continguts, no pot ser un museu estàtic, ha de ser un museu dinàmic, ha de ser amb molt de moviment, i el que entrarem és amb obra, perquè hem de començar doncs, a rehabilitar la masia. Per tant, també en aquest 2016, tindrem molta feina aquest 2016, no pararem.
Algun aspecte més de l'actualitat? Queden 3 minuts
clavats. Llavors també preguntarem pel poliesportiu de la Guinardera.
També n'he parlat, estem a punt de començar obra, tenim ja empresa, tenim el contracte signat, i vam demanar una ampliació, unes modificacions des dels serveis d'esport al projecte per poder-lo fer més competitiu i encabir més competicions i que tingui la grada, etc. Per tant, hem fet unes millores que han fet retrasar l'inici de l'obra, però també aquest trimestre jo crec que comença aquesta obra.
Ara sí que ho hem de deixar perquè gairebé són les 10 del matí. Marta Conesa, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat i per haver estrenat aquest format. Amb Joan Ramon Armadas i Itzane Conesa, moltíssimes gràcies també per haver col·laborat.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, els recordem que sempre poden recuperar aquest programa a la web de Cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.
També a Cugat TV. Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.